tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com és habitual en aquesta hora, el Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, una setmana que ara ho miràvem, diem, intensa, hi ha coses, clar, hi ha coses perquè la setmana passada no hi érem, també és en part és culpa nostra.
Sí, vam fer pont i, evidentment, bueno, no vam poder treballar perquè era festiu.
Clar, i llavors aquesta setmana tenim moltes coses per explicar-vos. De fet, tenim moltes novetats en WhatsApp, però també parlarem de grans competicions a nivell mundial, ja sabeu això de la Xina als Estats Units, parlarem de la nova intel·ligència artificial o del restyling de Google que li han fet a la intel·ligència artificial, parlarem de molts temes. Vinga, va, entrem en matèria. Entrem en matèria, avui la música li posa Mahatme. Amb aquesta música comencem parlant de, no d'intel·ligència artificial ni de coses que estan previstes normalment a l'inici del nostre programa, sinó que parlem d'una novetat, i ho havíem d'explicar, i és l'arribada d'una nova xarxa social. No sé si teniu espai als vostres mòbils i a la vostra vida per una nova xarxa social.
Sí, sembla ser que estem inundats, no?, de xarxes socials i n'arriba una de nova. Una nova xarxa social que és de la companyia Meta, la mateixa mare de Facebook i Instagram. Què ens aportarà aquesta nova xarxa social? Bé, de fet, ja us n'havíem parlat, no?, en programes anteriors, bastant temps enrere, perquè ja havia sortit als Estats Units. I és de la xarxa social Threads, que ve a competir amb Twitter o X.
De fet, podríem dir, Jordi, que és això, eh? O sigui, quan el moment en què el senyor Elon Musk es fa en Twitter, algú veu l'oportunitat de quedar-se amb la gent que està descontenta amb el canvi, no?
Sí, bàsicament Elon Musk, des que va comprar Twitter, bàsicament el que ha fet és bueno, canvis rere canvis, i ara en van, ara enrere, i diguem que això a molts usuaris els ha descontentat molt i no els agrada.
Doncs Meta està al cas i diu, doncs jo llanço una xarxa social. Una xarxa social que, de moment, com diem, a Europa no hi era. Aquest és el problema que teníem, perquè aquí no l'havíem pogut posar en marxa.
Sí, ja va sortir a l'estiu als Estats Units i s'ha retrasat molt a sortir a Europa. Però, bàsicament, si s'ha retrasat és pel tema de les polítiques de privacitat que li imposa Europa, la Comissió Europea, a Meta.
Diguéssim que s'han hagut d'adaptar les normes d'aquí.
Sí, 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 ni més ni menys, que són molt més restrictives que les americanes.
Doncs Threads s'anomena i surt aquest dijous, 14 de desembre. I què és el que trobarem en aquesta xarxa? Doncs és una xarxa de microblogging, això em sona també, eh?
Sí, és una xarxa molt similar a Twitter, a X. Tot i això, cal comentar que ha sortit amb algunes limitacions i amb alguns peros respecte a Twitter o X. Com, per exemple, poder etiquetar les converses, els microblogs. Això no es podia fer amb Threads. Una cosa habitual a Twitter, eh?
De fet, ja estan fent canvi ràpid i aquesta setmana, en principi, ha d'arribar que es puguin etiquetar, es puguin fer anar hashtags. Però també queda l'atenció, Jordi, que només hi haurà una possibilitat de ficar un hashtag per publicació. Cosa sí. Que a totes les xarxes socials justament hi ha gent que té hashtag mania.
Sí, sí, que en fiquen tants com poden. Però bé, és una versió encara no molt evolucionada, no totes les funcionalitats que té Twitter, i veurem si això és suficient per substituir la xarxa d'Elon Musk.
Doncs veureu, de moment, si entreu a la seva pàgina web, a la pàgina web de Threads, veureu que us surt un compte enrere. Per què? Perquè detecten per IP que esteu a Europa i de moment encara no la podeu veure.
Sí, el 14 de desembre ja us podreu registrar, és
sí,
a dir,
demà
dijous.
Doncs ja ho sabeu, si esteu ansiosos per tindre una nova xarxa social i si esteu ansiosos per veure quin és el futur que li depara, si fa tard, si no fa tard, si aconseguís escombrar Twitter, si no...
Veurem.
Doncs ara és la vostra oportunitat d'entrar-hi. També us volem parlar d'una altra de les notícies d'aquests dies, que és la presentació de Gemini, o no sé exactament com n'hi diuen ells, però el que ve a ser això és el nou motor o model d'intel·ligència artificial de Google.
Sí, bàsicament, ara potser algú es perdrà, però diu Google no havia presentat ja el seu model d'intel·ligència artificial, que s'anomenava BART, doncs sí. Però ara li han canviat el nom.
Doncs sí, de fet, BART no deixa de ser la cara visible. I a la part de darrere hi van presentar doncs, tot el sistema que el feia funcionar, un sistema que no va ser exempt de polèmica, no? Perquè la mateixa primera setmana que el van presentar amb presentacions fetes per aquesta intel·ligència artificial que tenien errors. Des de llavors, pues, bueno, ens han tingut distrets amb el Bart aquest. I ara es veu que no, que ens venen a presentar un nou motor per al Bart que té nom propi i tot, i potser li acabarà desbancant el nom, que es diu Gemini.
Sí, a més, aquesta nova intel·ligència artificial, que l'han anomenat Gemini, de Google, tindrà tres versions, la Nano, la Pro i la Ultra.
Doncs ja veieu que una mica, suposo que va de cara a monetitzar-ho, això, Jordi? Com passa amb el ChatGPT, que també a l'última versió és pels que paguen, doncs aquí anirà així, no?
Sí, exactament. Tenim una versió gratuïta i una versió amb més funcionalitats. Doncs Google també farà tres versions de Gemini, fins i tot una més. En principi, Gemini és un model multimodal capaç d'entendre text, imatges, codi, vídeo i àudio. És a dir, podríem dir que d'entrada sembla més complet que ChatGPT.
Doncs sí, de totes maneres també caldrà veure, perquè el que s'ha vist fins ara són moltes mostres, moltes demostracions que ha fet la pròpia Google, però caldrà veure quan la gent el comenci a tocar, no? Perquè a vegades allò de qui abarca molt, no? Si vols tocar molts temes, sí, no sé si els tocarà tots bé.
Sí, no, veurem com funciona. De moment, segons les estadístiques de la mateixa Google, aquesta intel·ligència artificial seva, Gemini, és molt millor que qualsevol altra que existeix en el mercat, superant amb 30 de les 32 proves que s'ha aprovat a qualsevol altra intel·ligència artificial.
Sobretot tenen entre ull i ull el ChatGPT-4, l'última versió de ChatGPT, la gran competència.
Sí, bàsicament és l'enemic a batre, i veurem si aquest Gemini de Google realment fa competència a ChatGPT.
És curiós per això que diuen que en què no supera el ChatGPT és en el sentit comú de les tasques del dia a dia. O sigui, li falta una mica de sentit comú encara.
Sí, sí, sí. Bueno, veurem.
Veurem quina és l'evolució. Ens prometen moltíssim. En les pròximes setmanes començarem a utilitzar-la i veurem si desbanca a ChatGPT. Suposo que el trobarem fins a la sopa, perquè ens han explicat que la integraran al cercador. O sigui, el mateix cercador ja serà la pròpia intel·ligència artificial.
Sí, sí.
Veurem si ho aconsegueixen. Anem a parlar una mica d'aquesta dinàmica que portem fa temps parlant, de la guerra entre Estats Units i la Xina, i la Xina ens ha sorprès ara perquè diu, o ens expliquen, que estaria invertint recursos i, a més, molt capital per convertir Huawei en el gegant dels semiconductors.
Sí, recordem que Xina és un dels països on més se fabrica, però bàsicament fabrica moltes vegades tecnologia americana. Després de les restriccions que Estats Units els han imposat des de fa anys a Xina, pues sembla ser que ells se volen espavilar i volen ser fabricadors propis de xips i semiconductors, però no només fabricar-los, sinó dissenyar-los.
Doncs justament han agafat, no sé si pel que sigui el nom de Huawei, potser com justament dir, has volgut ensorrar aquest, doncs aquest serà el que s'emportarà al pressupost per això. I el que volen fer és potenciar l'empresa Huawei perquè sigui aquesta base, no? Diguéssim, des d'on ha de créixer tot aquest potencial de fabricació.
Sí, sembla ser que ha donat molts recursos públics a l'empresa Huawei i ha invertit, bàsicament per això, perquè es converteix això no sols en el que és avui en dia, sinó a més en un fabricant també de semiconductors, de xips.
A grans trets ens expliquen que el que han fet és rebaixar-li impostos al màxim, li estan construint campus residencials al voltant d'on ella faci fàbriques, que vols fer una fàbrica aquí i necessites el terreny gratis. O sigui que això, Jordi, és fantàstic, per una empresa.
Sí, sí, a més també està donant diners amb companyies que treballen amb Huawei, és a dir, està potenciant que es treballi amb Huawei, per totes les maneres possibles.
Doncs tot plegat de cara a pues això, a ser els reis de la fabricació dels semiconductors. Algú dirà, i per on ho porten això? Doncs un xip fabricat per l'empresa xinesa SMIC, i compta amb l'última tecnologia, diguéssim, està com uns 5 anys endarrere de l'última tecnologia a nivell internacional, eh?
Sí.
O sigui, és una mica allò, aquell concepte que vam explicar també quan va aparèixer el boicot amb Rússia, no? Que van córrer a treure també el seu primer processador, però era un processador que estava uns anys enrere.
Sí, sí, està interessat. Bé, veurem com acaba això, si Huawei s'aconsegueix ficar a l'alçada de fabricants de xips actuals.
Doncs veurem. Tot plegat ho anirem veient els propers mesos o anys. I, de fet, suposo que els propers mesos veurem coses interessants, perquè la pròpia Huawei ha anunciat que aquest any que ve, l'any 2024, llançarà productes nous i revolucionaris.
Sí, bàsicament això és el que ha informat el mateix CEO de Huawei, i bàsicament ha informat d'això, que aquest 2024 tenen la intenció de presentar moltíssimes novetats de productes i que molts seran revolucionaris, tots basats en el seu propi sistema operatiu, harmoniós, recordem que no poden portar Android, i bàsicament això, que han innovat molt i que ens ho volen presentar.
Doncs veurem quin és aquest gran camí que li queda per davant a Huawei, però quan tens tot l'estat, la maquinària de l'estat a darrere donant-te suport, doncs bueno, per molt que tinguis problemes a nivells internacionals, tenir un estat com la Xina a darrere ha d'espenyar.
Sí, sí.
Veurem, i nosaltres ho anirem explicant. Mentrestant, als Estats Units hi continua havent moviments. La guerra allà continua per la seva banda i us n'explicarem dues. La primera d'elles és que els Estats Units han advertit a Nvidia per a que deixi de redissenyar xips per la intel·ligència artificial per a vendre'ls a la Xina.
Sí, ja vam explicar la setmana passada que Nvidia, a part de fabricar gràfiques potentes per a videojocs, també és una de les companyies que més xips d'intel·ligència artificial al món està fabricant. Més, els que té són més especialitzats que qualsevol altre, i un dels països on més està venent aquests xips és a la Xina.
Doncs el que ha passat és que, com que la tecnologia és nord-americana, el senyor govern dels Estats Units els va dir que no podien vendre aquesta tecnologia a la Xina.
Sí, i els hi fica unes restriccions perquè no puguen vendre aquesta tecnologia.
Què va fer Nvidia? Doncs ha agafat i de cada targeta gràfica, de cada placa que fa, tot el que fabriquen fa una versió diferent amb certes coses. Sí, mou certes coses. Diguéssim que s'ha llegit al peu de la lletra totes les restriccions i allà on no li deixen entrar, doncs li retira alguna coseta, alguna cosa puntual per continuar venent gràfiques o continuar venent targetes d'intel·ligència artificial a la Xina.
Sí, bàsicament el que fa és fer una miqueta de trampes legals, per dir-ho així, per poder continuar venent a la Xina. Segurament és un dels seus països que més producte ven.
Doncs ara li ha arribat una picada de cresta des de dalt de tot, des de l'administració del govern dels Estats Units, i li han dit de que el que és restricció per la màquina original també és restricció per al que se'n pugui derivar.
Sí, per tant, els productes derivats que està fent ara per vendre a la Xina no els podrà vendre.
Doncs portes, més portes, cada cop murs més alts, més que portes tancades, murs enormes entre Estats Units i la Xina. S'està aixecant aquí un mur diferencial espectacular.
Sí, sí.
I, de fet, no sempre surten en les seues aquests murs. I ara us explicarem una altra. Ens arriba als Estats Units, allà un jutge nord-americà ha bloquejat l'intent de prohibir TikTok a l'estat de Montana.
Sí, bàsicament ja fa temps que vam anunciar que el govern dels Estats Units havia prohibit a tots els seus funcionaris utilitzar la xarxa social xinesa TikTok.
Mm-hmm. Això va arribar l'any 2022, va ser l'any de la falera per prohibir TikTok, que vam arribar nosaltres a fer una mica de broma fins i tot si acabaria tancant o acabaria desapareixent, no? Perquè a tot arreu sembla que també a països europeus s'hi havien de sumar, tothom contra TikTok per ser xinesa.
Sí, però bàsicament amb el motiu nou, justificacions que utilitzaven les dades per espiants dins del govern xinès.
Pues bueno, en alguns llocs això ha continuat endavant. Ara n'hem deixat de parlar, però es veu que, clar, això és el que té la justícia, no? Va fent, com una piconadora va passant.
Sí, i per posar-vos un exemple, no va passar a tot el país dels Estats Units, que tenen regions federals, i l'estat de Montana sí que va traure una llei, de manera individual, per prohibir TikTok a tota la població.
O sigui, a tothom, no només als funcionaris públics, sinó que, en teoria, des de Montana no podríem ni descarregar l'aplicació de TikTok.
Sí, però tot i això, un jutge, aquesta llei havia d'entrar en funcionament l'1 de gener, però un jutge d'aquest mateix estat, dels Estats Units, ha dit que això no és legal i que no poden traure aquesta llei.
Doncs com ha anat tot plegat? Què ha dit el jutge? Doncs ha dit que viola el dret dels usuaris a la llibertat d'expressió.
Sí, sí. Això ho ha dit un jutge nord-americà que s'anomena Donald Mulley.
Doncs veurem. De totes maneres, està parat. O sigui, a 1 de gener a Montana seguiran fent anar el TikTok, però veurem si algú té la seva, allò, el dit ficat aquí dins, a veure fins a on acaba d'apretar per aconseguir sortir-se amb la seva.
Sí, sí, evidentment els advocats de TikTok també treballen perquè no s'apliquen aquestes restriccions.
Doncs veurem com acaba tot plegat, nosaltres ho anirem seguint. De moment, TikTok funciona a tot el món. L'altre tema és que per determinades persones no el puguin fer anar amb dispositius oficials.
Sí.
Però, de moment, a tot el món encara es pot fer anar TikTok, amb excepció, suposo, de Corea del Nord, que hem dit tot el món, però allà segurament que no es fa anar.
Segur que no.
Més coses que us volem explicar. Parlem d'Intel, perquè ha mostrat millores en l'apilat 3D de transistors i està parlant de noves tecnologies, PowerVia i Ribbon Fit, tot plegat per treure pit i dir som els millors i som els que tenim les últimes tecnologies.
Sí, Intel, el processador de chips per excel·lència, per a ordenadors personals, sembla ser, no?, que els últims anys ha fincat una mica el freno de mà i no presenta tantes novetats ni és la empresa més innovadora fabricant chips. Però sí, això vol canviar.
Veu una mica allò sent el clatell, l'alè d'AMD, eh?
Sí, d'AMD i fins i tot, no?, dels processadors com Qualcomm, que ja estan fabricant chips per a PC, ni que sigui en format mòbil, però que han de funcionar amb qualsevol PC també.
Doncs ara el que ens mostren és noves tecnologies que potser algunes d'elles ja veurem aplicades als seus processadors Meteor Lake i altres són tecnologies de futur, però ens parlen de canvis, el que vam dir ja fa temps en un programa, que hi haurà un salt exponencial en la potència de processadors.
Sí, bàsicament aquest salt exponencial serà gràcies a una tecnologia pròpia d'Intel mateix que s'anomena arquitectura híbrida 3D.
Doncs què és l'arquitectura híbrida 3D? Al cap i a la fi el que ens estan parlant és una mica a dins del xip com apilem i com fiquem els transistors.
Sí, bàsicament el que fan és ficar més transistors amb menys espai i apilar-los en format 3D.
Doncs un empaquetat amb tres dimensions, concretament poden reduir fins als 60 nanòmetres, ens expliquen, i amb els propers anys encara es podrà fer més miniaturitzat això, amb una tecnologia que permet doncs major control energètic i permet més potència.
Sí, a més, aquesta tecnologia permetrà, oferirà més rendiment i eficiència juntament amb PowerVI, una altra tecnologia d'Intel que permet un major control energètic dintre dels mateixos transistors.
Finalment també ens han mostrat la tecnologia Ribbon Fit, o sigui, ens han donat un munt de noms. Jordi, ens farem una mica de cacau amb tants noms.
Sí, amb aquesta tecnologia, el Ribbon Fit, que no ha canviat des de la introducció del 2011, és una de les més utilitzades de la indústria, i amb aquests canals de comunicació en forma de cintes s'aconsegueix velocitats de commutació més ràpides per als transistors.
Doncs al cap i a la fi és una millora en aquesta tecnologia, com diem, porta des de l'any 2011, però ara sembla que els nous vindran amb una gran millora, tot plegat anar més ràpid. Bueno, haurem d'esperar, de moment ens han fet algunes demostracions experimentals, grans velocitats, potser no obrem els pròxims processadors, començarem a veure canvis i veurem on arriba tot plegat. Suposem, Jordi, que traure pit de cara a que, bueno, la competència no para i continua presentant coses. I ara parlem d'AMD, justament perquè ha presentat els seus nous Ryzen 8040.
Sí, a més, aquests nous processadors d'AMD venen amb NPU XDNA integrada i gràfics RDNA3. És a dir, que porten unes gràfiques basades en targetes gràfiques d'AMD força potentes, tot integrat amb un sol xip que és la CPU.
Doncs no és una cosa que sigui nova, recordem que ja fa temps que s'explora aquest mercat de que la CPU porti la gràfica integrada, però clar, quan AMD, que és una entesa ja en gràfiques, està posant les seues gràfiques a dins dels seus processadors, al tanto, eh?
Recordem que potser els xips d'AMD no estan a la mateixa alçada que Intel, estan quasi a la part, però potser un pèl inferiors, però sí que amb gràfics estan molt per damunt, ja que bàsicament les gràfiques d'AMD competeixen amb les més potents NVIDIA.
De moment ens parlen també de millores en intel·ligència artificial. Ens parlen de que aquesta nova generació incrementa un 40% els models d'intel·ligència artificial de visió. O sigui que, imagineu, parlem d'un salt exponencial, un 40% més que la generació anterior.
Sí, cada vegada s'estan integrant més xips d'intel·ligència artificial dintre dels processadors. I, a més, la mateixa AMD ens afirma que aquest nou AMD Ryzen 8040 és un 10% superior al potentíssim Intel Core i9 13900H.
Doncs sí, un 10% superior en multifil, però al tanto, perquè ens diuen un 80% d'avantatge en gaming.
Sí, per tant, bueno, caldrà veure molt atentament aquestes xifres, però si realment són així, veurem quin és el pròxim processador que es compraran els gamers.
Doncs ja podem córrer perquè, de fet, Acer, fabricant, ha anunciat ja que traurà dispositius i amb aquests nous xips d'AMD. Veurem a veure a Intel. De moment van parlant de moltes tecnologies amb uns noms molt espectaculars, però al tanto no, que t'estan avançant, eh?
Sí, sí, no presenten res metàl·lic que puguem comprar.
Veurem, una guerra que està oberta i potser sí que amb el temps aconseguirem allò de que sembla que un anunci, si dius la paraula Intel, era segell de garantia del màxim. Potser al final serà AMD el màxim.
Sí, sí, sí.
Parlem de Qualcomm. Per què? Perquè ara ens han explicat que aniran a TSMC per fabricar els seus Snapdragon 8 generació 4. És una reculada, una marxa enrere, perquè al principi ens havien parlat de Samsung.
Sí, sembla que Samsung, un dels principals fabricants de xips i components del món, a part de productes propis, doncs s'emportaria la fabricació dels Snapdragon 8 generació 4, els processadors per a mòbils més potents que han de tindre durant la pròxima generació, durant el 2024.
Doncs alguna cosa ha passat i sembla que té a veure amb el rendiment, eh? Té a veure a com aquests processadors acabaven de rendir i com acabaven de funcionar, i sembla que no està a la mateixa alçada les foneries, o sigui, allà on fabriquen el processador a TSMC, que a Samsung, pel que es veu.
Sí, per tant, la companyia xinesa, que és poc coneguda, però que nosaltres us n'hi parlem sempre, com és TSMC, pues sembla ser que és la que s'emportarà el gat a l'aigua, com diria un altre.
De totes maneres, ens expliquen que no han tancat portes, eh? En un futur potser sí que acabarem amb Samsung, però de moment no. Això sí, ens ha cridat l'atenció que es veu que podria sortir un Snapdragon 8 generació 4 For Galaxy. I aquest sí que el fabricaria Samsung.
Sí, sí.
Bueno, llavors sí que ho tindrem clar, eh, Jordi? Podrem comparar els que portin el For Galaxy amb els que no ho portin i a veure si realment el lloc de fabricació és tan important o no.
Sí, sí.
Els Samsung, de totes maneres, no estan gaire preocupats per això. Per què? Perquè ells veuen el futur amb unes xifres econòmiques espectaculars. I, de fet, ens expliquen que planegen vendre gairebé 16 milions d'unitats dels Galaxy S24 Ultra. Res, sense despentinar-se, eh?
Sí, recordem que us vam dir que aquest principis de gener, no el Mobile, sinó fins i tot una mica abans, es presentaria els nous Samsung Galaxy S24, també les versions Ultres. Pues bé, les previsions de Samsung és de vendre de la versió més potenta, que déu-n'hi-do el que serà, pues més de 16 milions d'unitats. Són moltes, eh?
Són moltes, i sobretot pel que has dit fa un moment, encara que hagi passat una mica desapercebut, pel car que serà. Perquè, clar, no estem parlant de telèfons, que a vegades hi ha telèfons que són recres en vendes perquè valen 400 euros. No serà el cas.
Sí, i fins i tot s'espera vendre més de 35 milions d'unitats de la versió estàndard del Samsung Galaxy S24.
Que tampoc no és un terminal que sigui excessivament barat.
Que tampoc no serà un terminal barat, com dius, sí, sí.
No ho sé, de totes maneres, hi tenen moltes esperances posades, uns terminals que seran bons, seran excel·lents. Aquí ara veiem algunes de les característiques a grans trets i seran bons, però tampoc són que siguin els tops dels tops, eh? Ja no és el Samsung Galaxy, no és la referència absoluta.
Sí, anys enrere, doncs, bueno, quan sortia el Samsung Galaxy S, el que fos, bàsicament era el mòbil que superava en tota la competència, però darrerament no ha passat. Tot i això, sembla ser que aquests S24 estaran a l'alçada, eh?
Veurem, doncs, s'especula amb 2.600 nits de brillantor, hi ha algunes pantalles ja al mercat més potents, però, bueno, de totes maneres, ens parlen d'una càmera de 200 megapíxels amb vídeo 8K i zoom òptic de 5 augments. Bé, Jordi.
I una bateria també potenteta, eh? Bueno, veurem.
Veurem, no falta tant. En un mes, suposo que un mes, més i poc, us ho haurem explicat tot d'aquest mòbil. També us volem parlar d'iPhones 16, concretament. Per què? Perquè els hi faran canvis. Quins canvis? Doncs uns canvis als micròfons. La gent d'Apple diu que estan disposats a desembossar diners per ficar uns millors micròfons i tot plegat perquè el Siri ens escolti millor. Algú ara s'espantarà, sí, perquè ens escolti millor. La idea és aquesta, millorar les capacitats d'escolta de Siri a l'iPhone 16.
Sí, Apple està una mica endarrere en relació a les capacitats de generació de contingut basat en intel·ligència artificial, si ho podem dir d'alguna manera. I si podríem pensar que avui en dia el més important de la intel·ligència artificial generativa és la generació d'imatges, els assistents de veus també tenen una part important a dir amb tot això.
Uh-huh. De fet, ells ens expliquen de que Siri, no sé, potser és una excusa, no? O sigui, a mi Jordi em sona excusa, però ens expliquen que Siri ho podria fer millor si ens escoltés millor.
Sí, bàsicament això vol millorar Apple, que Siri ens sento molt millor millorant els micròfons dels nous iPhones.
De totes maneres, el que sí que sabem, i això ja ens ho estan dient, no sé si per ensenyar-nos la poteta, és que suposarà un increment econòmic, un 150% superior al que valen els micròfons que porten ara els iPhones. Qui ho pagarà, això? Ah, aquest és el gran dubte, no?
Sí, realment és bueno, el preu, un 150%, és força elevat. Hauríem de saber, no?, quan val el micro d'un iPhone, però bueno, no és barat.
Veurem si realment és tan útil aquests molts millors micros que diu que han de portar els iPhone 16. Nosaltres ho anirem veient i ho anirem explicant. De totes maneres, Jordi, si diuen això és que possiblement sí, els iPhone 16 Siri faci un salt exponencial i ja sigui no el simple assistent per a fer trucades i poca cosa més, sinó que hi puguem raonar bé.
Sí, com si fos ChatGPT.
Mm-hmm. Dèiem abans de terminals top de gamma i OnePlus ens ha presentat el seu OnePlus 12. Ha debutat un terminal que ens arriba amb Snapdragon 8 generació 3, aquí fixeu-vos que és la 3, no la 4, és la 3, és la que toca, i amb fins a 24 GB de RAM, que dius impensable en un ordinador fa 5 o 6 anys i ara en un mòbil ja tenim 24 GB de RAM.
Sí, realment OnePlus, aquesta companyia xinesa, ens presenta un mòbil potentíssim. Amb aquesta quantitat de RAM que diu l'Oriol, 24 GB, el processador més potent que hi ha al mercat i, a més, acompanyats amb un tera d'emmagatzematge d'espai intern. Déu-n'hi-do.
Podem tirar fotos i vídeos aquí, eh?
Sí, sí, podem tirar fotos. A part de tot això, ve acompanyat amb una pantalla AMOLED de 6,82 polzades, resolució de 1.440 píxels d'amplada i 3.168 d'alt. Déu-n'hi-do per una petita pantalla de mòbil, eh? Uh-huh.
Porta refresc adaptatiu i una mica el que dèiem abans, parlàvem del Samsung, ens lluïen els 2.600 nits de brillantor. Aquest ens parla de 4.500 nits en HDR. Suposem que això és una punta, perquè si tens tota l'estona a 4.500 nits, la pantalla igual es fon.
Sí, sí, suposo que no pot anar sempre així. a 1.600 nits en ús normal.
O sigui, seria la seva velocitat de creuer serien aquests 1.600 i podríem arribar a punt. És un moment donat que traiem el mòbil en un lloc que hi ha sol o el que sigui, necessitem veure-ho, arribaria a 4.500 nits. És una barbaritat.
És una barbaritat. Ara us parlàvem del nou Samsung que sortirà a principis de l'any que ve i parlàvem de 2.800, no 4.500.
Imagineu-vos quina punta de brillantor tindrà aquesta pantalla. A més, amb filtres de llum blava, amb tot el que faci falta i tot plegat amb un terminal que també ens parlen de càrrega ràpida de 50 watts sense fils. També és una velocitat alta, per una càrrega sense fils.
Sí, a part acompanyat per unes càmeres fotogràfiques espectaculars. Una principal de 50 megapíxels amb sensor Sony Lithia de 808. També telefoto, càmera gran angular i també un sensor de Sony molt potent.
Doncs tot això ve amb una bateria, parlàvem al Samsung de 5.000 mAh, aquí és de 5.400. Sí, i la càrrega ràpida per cable arriba als 100 watts.
Sí, i tot això acompanyat de que un preu, que segurament aquest OnePlus tindrà un preu sensiblement inferior al Samsung, ja que la versió de 12 GB de RAM i 256 de magatzematge ens costarà $818.
Doncs veurem, quan arribi aquí els tastarem i veurem què tal. Però Jordi, sobre el paper jo crec que supera el Samsung, eh?
Sí, sí, sobre el paper sí. Veurem després a la pràctica, quan els puguem provar els dos, quin és millor.
Segurament hi haurà centenars de reviews. Aquest s'ha avançat, aquest ja el tenim. Recordeu, és un terminal xinès, això vol dir que es presentarà a la Xina. D'aquí que el veguem per aquí tardarem una mica i suposo que ho anirem a comparsar amb l'arribada del Samsung, que falta, com diem, un mes, mes i poc per a que es presenti i també el puguem començar a veure per aquí. Anem a parlar de Windows 10 i la seva mort anunciada. Windows 10 no rebrà més actualitzacions de seguretat a partir del 14 d'octubre de l'any 2025. Falta encara, no? Sí. Ningú s'espanti ara.
Sí, és a dir, falta bàsicament dos anys encara, perquè no rebem actualitzacions de seguretat. Això vol dir que el podeu continuar fent servir, però evidentment utilitzar un sistema operatiu que no s'actualitza ni pot corregir errors o fallos és un perill.
Parlem del que diem, gairebé dos anys. El que falta per arribar a aquesta data, algú dirà, i ja? Doncs ja el Microsoft deixa de donar suport als sistemes operatius quan compleixen 10 anys. I sí, Jordi, ja fa 8 anys i pico que tenim Windows 10.
Sí, passa molt ràpid el temps. L'únic problema que hi veiem amb tot això és que el Windows 11 té una implantació molt petita, bàsicament per les restriccions de maquinari que té. És a dir, per poder ficar un Windows 11 necessites una màquina molt, molt actual.
Doncs, se suposa que acá al Microsoft tenen previst i tenen clar que en uns 2 anys aproximadament tots els que no heu pogut saltar el vostre ordinador a Windows 11 us l'haureu canviat.
Sí, bàsicament recordem a tots els oients que canviar Windows 11 és gratuït, però aquest no és el problema. El problema és que possiblement amb el maquinari que teniu us dirà que no es vol instal·lar el Windows 11.
Doncs veurem com acaba tot plegat i, Jordi, lligat amb això, algú dirà, home, pues, si estem al 10, saltar l'11, tranquils, perquè l'any, això serà d'aquí 2 anys, hem dit, pues, l'any que ve arribarà el Windows 12.
Sí, bàsicament molts n'hi han vist, no?, per Asomo al Windows 11 i ja ens parlen de que al juny de l'any que ve, és a dir, d'aquí no gaire, surt un nou Windows 12. Alguns fabricants, com Acer, Quanta, MSI, Gigabyte, entre altres, fabricants de PC, pues ja se'n renten les mans, perquè nou sistema vol dir més venda de màquines.
De fet, ja ens expliquen que això ho lligaran aquest Windows 12, sí, serà el Windows 12 segurament, però ens el lligaran com el Windows de la intel·ligència artificial. I els ordinadors també seran els ordinadors de la intel·ligència artificial. O sigui, Jordi, segurament a partir de l'estiu de l'any que ve començarem a sentir allò de compra el teu ordinador preparat per la intel·ligència artificial. Aquesta serà la marca, eh?
Sí, sembla ser que el Windows 12, com diu l'Oriol, anirà molt centrat en utilitzar intel·ligència artificial, com ja hem començat a veure amb el Windows 11, i bàsicament els PCs fins i tot també vindran acompanyats pensant a utilitzar la intel·ligència artificial.
I aquí és on es freguen les mans moltes d'aquestes marques que dius que ja estan pensant quin tipus de campanya comercial faran per a vendre'ns aquests ordinadors. De totes maneres, Jordi, com diem, en 2 anys no els hi caldrà gaire campanya, perquè arribarà un dia que el teu ordinador et dirà el sistema no es pot actualitzar més, has de canviar-lo.
Sí, sí.
Doncs així són les coses. Anem a parlar una pinzellada d'Android. Android 14 estrena una modificació que arriba en forma d'actualització i és un nou sistema de detecció de captures de pantalla. Algú dirà, detecció de captures de pantalla, per a què? Doncs perquè recordeu que hi ha certes aplicacions que no volen ser capturades.
Sí, bàsicament per privacitat, per diferents motius, i aplicacions que no voldrien que es pugui fer una captura de pantalla.
De fet, Jordi, des del propi navegador, quan estem en mode en privat, o fins a un trist WhatsApp, quan enviem aquelles fotos que només es poden veure una vegada.
Sí, fas una captura de pantalla i la passes. Solucionat. Al final tu saltes tot així.
Doncs resulta que això no es pot fer. A grans trets no es pot fer, però amb Android hi ha certs trucs que sí que ho permeten fer, i es veu que la tecnologia no estava prou actualitzada i encara hi havia gent que ho tenia relativament fàcil per saltar-s'ho.
Sí, doncs sembla ser que això canviarà i de forma nativa l'Android 14 portarà una app i una funció perquè totes les aplicacions puguin integrar que no es pugui fer una captura de pantalla.
Uh-huh. Doncs passos endavant, ja veurem quan tarda algú a saltar-s'ho. De totes maneres, recordeu allò de que la captura de pantalla no es farà, però si envieu una foto, sempre pot vindre una altra i fer una foto amb un altre mòbil,
sí,
de la,
sí,
pantalla.
Sí, és el que estava pensant jo.
Sí, sempre hi haurà una manera o altra de saltar-s'ho, això d'aquestes restriccions, però com a mínim no serà tan fàcil com fer la trista captura de pantalla, que tampoc no volem anar més enllà, però recordeu que si ho heu provat no us funciona, però els mòbils que estan rotejats i la gent que els té una mica tocats, hi ha certes coses que es poden instal·lar que sí que s'acaba fent. També ho diem de cara que no us penseu de que no, envia una foto d'aquestes i estic seguríssim que l'altre no es farà amb ella. No. Si l'altre té mínim coneixements, us pot fer, i si més no, sempre pot tindre un altre mòbil a mà i tirar una foto directament a la pantalla.
Sí, sí.
Anem a parlar d'una altra notícia que ens ha agafat una mica per sorpresa. Parlem d'una cosa que va passar l'any 2020 i som al 2023 i ens fem enrere. I és que Meta deshabilitarà la missatgeria creuada entre Facebook i Instagram.
Sí, és un cent perquè no sabem si ho ha fet per iniciativa pròpia, però alguna restricció d'algun país o comunitat europea, etc. Però bé, aquesta és la notícia. I sembla, no?, que Facebook està treballant per integrar totes les seves xarxes socials, sobretot amb missatgeria, doncs de moment ho frena i ho cancela.
De fet, Jordi, és curiós perquè justament no sabem si algun país hi ha pogut tindre a veure, però la comunitat europea, que són de les que són més restrictives, exigeix aquesta interoperabilitat. O sigui, està demanant, i ho hem explicat moltes vegades, que la gent no s'ha d'haver d'instal·lar una aplicació sí o sí, sinó que d'una aplicació s'ha de poder parlar amb una altra. Hi ha aplicacions que fins i tot estan fent passos en aquest sentit perquè en un futur fins i tot des d'un compte de Telegram poguéssim arribar a parlar amb algú que té WhatsApp. Aquest seria el futur. Pues
sí, sí.
Aquesta gent va al revés.
Sí, sí. Bueno, veurem com acaba tot.
No sé a què ha vingut aquest pas, però que us sapigueu que si éreu dels que parlàveu habitualment amb algú des del vostre Facebook i aquell tenia Instagram i parlàveu simplement directament, doncs ara les converses queden, les que ja hi havia, però ja no se'n pot fer més.
Sí, sí, com a usuari de Facebook no podreu parlar amb usuaris d'Instagram.
Ni viceversa. Mm. Doncs una mesura que sembla curiosa i només us ho diem, però si veieu que no en sortiu, no us preocupeu perquè ho ha fet Meta deliberadament.
Sí, sí.
Anem a parlar, ja que parlem de Meta i de canvis, parlem de WhatsApp, perquè us volem explicar algunes cosetes. La primera d'elles que us volem explicar de WhatsApp és que ara permet als usuaris d'iOS compartir fitxers multimèdia en qualitat original.
Sí, és una cosa que potser alguns no sabeu, però és una limitació molt forta. Quan enviàvem imatges o arxius multimèdia amb WhatsApp, tots ho sabíem que perdia qualitat. Per exemple, aquestes fotografies podien perdre qualitat, bàsicament perquè WhatsApp les reconvertia en menys qualitat, perquè s'enviessin més ràpid. Mm-hmm.
Després ens van tirar una coseta que va ser la versió HD, però la versió HD, Jordi, no és la qualitat original.
La versió HD és una versió amb qualitat HD, però no és l'original, perquè, bàsicament, imagineu que envies una foto amb 4K o a 2048. Mm-hmm. Doncs no és HD, és el doble.
De fet, i amb els vídeos també passava. Si vosaltres sou dels que heu dit, home, jo envio vídeos amb HD, si realment mireu el vídeo que ha arribat, és a 720 punts. O sigui, com a mínim el vostre vídeo pot ser gravat a 1080 i està arribant a una quarta part de la resolució. És més del que era abans? Sí, és una millora, però no és l'arxiu original.
Sí, doncs bàsicament la bona notícia que tenim és que tindrem un mode d'enviar les fotografies tal com les passem, en format original.
Doncs això arriba als usuaris d'iOS. No ha arribat encara Android, però ha de ser imminent, no? O sigui, els d'iOS s'hi va instal·lant amb l'última versió de WhatsApp i els Android també arribarà. O sigui que podrem enviar finalment les nostres fotos i segurament els nostres vídeos en tot ple pes. Ja era hora. També volem explicar que WhatsApp afegeix notes de veu efímeres. Doncs el que parlàvem fa un moment, d'aquelles fotos que desapareixen, doncs per què no fer-ho amb les notes de veu?
Sí, bàsicament el mateix que diu l'Oriol que fèiem fotos, ara ho podrem fer amb notes de veu. Notes de veu que enviarem i desapareixeran després d'escoltar-la una vegada.
Doncs sí, si voleu enviar un missatge amb algú dient-li alguna cosa que dius que l'escolti una vegada, però que després ja quedi en l'oblit, doncs també ho podreu fer.
Sí, recordem que algú altre utilitzarà una tercera aplicació per gravar aquestes notes de veu, però bé.
I si més no, sempre podem ficar el mòbil a reproduir un altre mòbil al costat gravant-ho. Sí. O sigui, és que és el que han dit sempre, aquestes funcionalitats són pel que són, però sempre hi ha qui s'ho pot saltar.
I recordem que no és una cosa que s'hagin inventat WhatsApp, perquè bàsicament ja la va ficar de moda Snapchat fa molts anys.
Si fa un moment us parlàvem de que podríem enviar arxius ja aviat en WhatsApp amb tota la qualitat, amb tot el seu pes, amb qualitat original. Ara el que sabem és que WhatsApp permetrà afegir vídeos i fotos en HD, no en qualitat original, sinó en HD, als seus estats. O sigui, WhatsApp continua potenciant els estats.
Sí, els estats del WhatsApp, bàsicament, com una espècie, no, de story, doncs ens permet afegir fotos ara amb més qualitat, amb HD.
Doncs us sapigueu que és tan simple com ho fèieu quan enviàveu una foto fins ara. O sigui, quan hagueu de penjar la foto, mireu perquè a dalt ja us sortirà la icona d'HD i la podreu penjar en HD. Així tothom que consulta els vostres estats doncs ho veurà lluir més, tot plegat.
Sí, ara només ens faltaria que d'aquí un temps ens deixin penjar fotos en format original.
Sí, bueno, són passos naturals, anem fent, poc sí, a poc, sí. Poc a poc. No estressem tampoc els enginyers de WhatsApp, que van estar molts anys sense fer canvis i ara que en fan, doncs tampoc no es plan d'estressar-los. Finalment, abans d'anar a parlar de videojocs, una novetat pel que fa a YouTube, i és que YouTube permetrà ara pausar els comentaris als vídeos, una cosa que ens arriba com una nova opció al sistema de comentaris.
Sí, és una nova opció intermèdia quant a la restricció dels mateixos, i és que el sistema actual el que podem fer és acceptar la publicació de nous comentaris o bloquejar el sistema de manera completa.
Desapareix tot.
Desapareix tot, però no comentaris concrets.
Doncs ara el que és el que podrem fer, si algun vídeo que teniu publicat s'està desmadrant el tema dels comentaris, ho podrem pausar. Com a mínim fins que prenguem una decisió, a veure què fem, si eliminem tots els comentaris en aquest vídeo o deixem a la gent que faci el que vulgui i ja veurem com ho moderem, doncs com a mínim ho podrem pausar, per parar el primer incendi.
Sí, és un pas més.
Doncs ja ho sabeu, si sou generadors de contingut, benvingut sigui a aquest sistema, perquè a vegades pues, la gent quan la deixes comentar, pues, cadascú comenta una mica com pot o com se passa, no?
Com sap, sí.
Parlem de videojocs. Vinga, va, anem a parlar d'un joc amb majúscules. És el GTA 6, és la nostra primera notícia breu.
Sí, comencem pels breus de videojocs i us comencem parlant del GTA 6. Sens dubte la xarxa va plena del nou gran joc que ha de sortir, possiblement aquest 2024, que és el Grand Theft Auto 6, un joc que bàsicament ens donarà una llibertat absoluta, com feien les versions anteriors, per una ciutat inventada, semblant a Los Angeles, i, bueno, bàsicament, nosaltres podem fer el que ens dona la gana amb aquesta ciutat.
De fet, Jordi, alguns ja s'atreveixen a dir que serà l'abril, eh? O sigui, ens parlen de que diu que serà l'abril el llançament, però ara veig que ens portes un gerro d'aigua freda per alguns usuaris.
Sí, per alguns usuaris, bàsicament els usuaris de PC, els de Windows. I és que el Grand Theft Auto 6 ja quasi s'ha confirmat per part de Rockstars que només sortirà per a videoconsoles. Però bé, que ningú s'estranya perquè amb les versions anteriors del Grand Theft Auto ja ho van fer així. Primer surten les versions per a consoles i després una versió per PC millorada. I això què provoca? Pues que la companyia vengui moltes vegades a la mateixa persona, fins i tot dos vegades el mateix joc. Una versió de consola i després la versió de PC.
Diguéssim que se la saben molt llarga.
Sí, sí. Per dir-ho ben dit, sí.
Anem a parlar també de Game Awards, Jordi. Anem a parlar de Game Awards. Per què? Perquè, bueno, sempre que es donen premis cal comentar-ho, no?
Sí, bàsicament som a finals d'any i, bueno, diguem que s'aprofita també, no, dintre dels Game Awards per donar els premis als millors jocs de tot aquest any 2023.
I, Jordi, tenim un títol vencedor, tenim un gran nom, no?
Sí, després de moltíssims anys de no tindre una nova entrega del Baldur's Gate, aquest any va sortir el Baldur's Gate 3 i, bàsicament, sembla que l'espera ha valgut la pena, perquè l'han nombrat el millor joc de tot l'any, és a dir, per damunt de qualsevol altre.
Mm-hmm. Doncs, com us podeu imaginar, una entrega de premis no donen només un premi i diuen, ja està, guanyat aquest i tots cap a casa. Hi ha altres premis, però aquest que us estem dient és el millor joc, o sigui, seria l'estrella, el pilota d'or, eh?
Sí, seria l'estrella i fins i tot ens ha sorprès gratament, eh? No perquè no sigui el Baldur's Gate un gran videojoc, sinó que, bàsicament, la temàtica, un joc de rol, RPG, més aviat clàssic, espectacular, però amb aquests tocs pues, sembla ser, no?, que fos difícil que pogués guanyar fins i tot i desbancar amb jocs com el Marvel Spider-Man 2, el nou Resident Evil, o el Super Mario Bros. Wonder o The Legend of Zelda, entre altres, que també han estat premiats.
Aquests també han tingut premis, però en categories concretes.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, si voleu jugar al millor joc de l'any 2023 o el voleu demanar als Reixos, doncs és aquest, és el Baldur's Gate 3.
Sí, un joc de rol i acció.
Més coses que hem d'explicar. Parlem seguidament del Dragon's Dogma 2. Per què? Perquè ja tenim data de llançament i fins i tot podem veure en algunes imatges ja.
Sí, podem veure fins i tot ja un tràiler d'història i bàsicament fins i tot jugable, és a dir, que ja es pot provar aquest Dragon's Dogma 2. Sembla ser que també és un videojoc de rol, d'acció, i que bueno, la versió anterior, la primera versió d'aquest joc, que va sortir fa uns anys, pues ja va tindre força èxit, i sembla ser que aquest Dragon's Dogma 2 també promet molt. Un videojoc que trobarem per a PlayStation, Xbox i també per a Windows. Tot i això, no sortirà fins al 22 de març, eh?
Mm-hmm. No, o sigui, el que podem veure és ara una mica veure, tastar-lo una miqueta, però encara no jugar tot el joc complet, i de fet els que l'han tastat diuen que és... o sigui perquè sigui perquè és aquest llançament o sigui perquè el joc està pensat així, tenim més importància a la visió, no?, que a la jugabilitat, o sigui, l'han volgut fer espectacular.
Sí, sí.
Vinga, anem a repassar alguns jocs de la setmana. Si esteu pensant el que dèiem abans, no?, que demanareu de cara a Reixos, anem a fer una mica de llista. El primer que ens portes, Jordi, és el Sonic Dream Team.
Sí, us parlem d'un videojoc del popular Sonic, el personatge de la Sega. De la Sega, sí. Bàsicament és un videojoc que ha sortit per iOS, dintre de l'Apple Store, per tant només per a iPhones. És un cop més aventures del Sonic, on el doctor Eggman, Tambolicat, i Sonic, Tails, Knuckles, Rogue, Amy i tots els personatges de Sonic es posen al servei de l'aventura i de la velocitat. Bàsicament, dintre de les seves habilitats. Una oportunitat d'or per gaudir de la jugabilitat del Sonic en 3D amb un mòbil.
Doncs ja ho sabeu, això sí, plataforma iOS.
Sí, sí, de moment no la trobem amb Android, però podrem disfrutar-ho des de qualsevol iPhone, des del mòbil.
No acostumem a complementar jocs de mòbils, Jordi, no és una cosa habitual,
No, però en surten també de molt bons,
Anem a veure més propostes. En aquest cas ja abandonem els mòbils i ara parlem de propostes que puguem jugar amb ordinadors. Parlem, en primer lloc, del Final Fantasy, nova entrega.
Sí, bàsicament una nova entrega del Final Fantasy, d'aquests videojocs de terror, d'acció, i bàsicament amb aquest Final Fantasy Ever Crisis és una visita més a la història de sempre. Bàsicament trobarem el nostre personatge i multitud de zombis, de morts, de terror... i més històries basats en els soldats de Shirna que buscaran on col·locar un nou reactor Mako. O, originalment per a dispositius mòbils, és hora de veure la pantalla gran. Per tant, ara sí, amb PC.
Més propostes per aquesta setmana. The Day Before.
Sí, un videojoc que ens recordarà molt a The Division, aquest shooter, però bàsicament no és igual. L'escenari és molt semblant, és una ciutat post-apocalíptica, però en aquesta ocasió està presa per zombis. Aquí tocarà submergir-se en un món multijugador massiu on la supervivència amb aquest ambient hòstil és el màxim. Una mecànica força bona, com hem dit, és un joc, és un shooter, podem trobar jocs similars, però bueno, l'ambientació post-apocalíptica i els zombis el converteixen en un joc força interessant, de moment per a PC.
La següent proposta d'aquesta setmana és el Warhammer. També tenim nova entrega.
Sí, us parlem d'aquestes sagues, no?, dels videojocs Warhammer amb el Rogue Trader. Bàsicament, ens trobem a l'aventura del videojoc a Coronus, una regió de l'espai poc explorat, i, per tant, un comerciant d'objectes exòtics es pot fer d'or. Amb aquesta, això també, evidentment, que és una zona poc explorada, i podem trobar molts enemics. Ens posaran les coses molt difícils i, per tant, ens tocarà muntar un bon grup d'habilitats variades per poder recórrer cada planeta i enfrontar-nos amb batalles tàctiques a tota mena de personatges, per dir-ho d'alguna manera.
No, ja ho sabeu, si voleu fer negoci per l'espai és una bona opció aquest Rogue Trader del Warhammer, un joc que tenim disponible per a moltes plataformes, Jordi?
Sí, el tindrem per a PC, també per a Nintendo Switch, PlayStation 5, la 4 i totes les Xbox.
Doncs ja ho sabeu, tingueu la que tingueu, segurament hi podeu jugar. I finalment una última proposta, i aquesta proposta amb lletres majúscules, és el nostre joc de la setmana, i és Avatar Frontiers of Pandora.
Sí, com no podia ser d'una altra manera, bàsicament parlem del videojoc de la licència oficial de la pel·lícula Avatar, de la nova pel·lícula d'Avatar. Bàsicament, nosaltres som un barret amb aquesta aventura d'Avatar, som un barrufet Navi, criat originalment per ser una arma per als humans, però fa molt d'això. Ara som lliures per recórrer la salvatge Pandora, que recordem que és el món d'Avatar. Podrem conèixer la flora, la fauna i les tribus navis que trobarem allí, que són els personatges blaus de les pel·lícules d'Avatar.
Doncs una mica l'argument estaria basat en la segona entrega de la pel·lícula. O sigui, els humans venen, estan destruint el planeta. Nosaltres havíem anat a fer una pel·lícula, però ara resulta que ens han posat del costat dels habitants d'allà i haurem de fer el que sigui per lluitar contra els humans.
Sí, sí, per tant, amb aquest cantó, serem amb aquest cantó de la part, no? Ens haurem d'armar a lluitar per defensar la terra, la nostra terra, que en aquest cas serà Pandora.
Doncs ja ho sabeu, si voleu defensar Pandora dels humans, no seríeu vosaltres els humans els protagonistes, sinó que seríem allà a Pandora. El que hem de fer és aconseguir aquest joc de la setmana, Avatar Frontiers of Pandora, un joc que tenim per algunes plataformes disponibles.
Sí, sí, per a PC, PlayStation 5 i les Xbox.
Doncs ja ho sabeu, si voleu un joc distret i entretingut, aquesta és una més que bona proposta. I aquest és el nostre joc de la setmana i amb ell arribem al final del programa d'avui. I només ens queda recordar el tema del concurs, Jordi. Explica això del concurs, com ho tenim.
Sí, teníem una pregunta, pensem que no és complicada, fins i tot per intuïció la podríeu endevinar, però bueno, si us sembla, us la formulem.
Doncs formulem. Diu un nombre de PlayStation 5 que ha venut Sony en 3 anys, o sigui, des de que ha sortit.
Sí, tenim 4 opcions, 1 milió, 46,8 milions, 102 milions i 58.
Doncs ja veieu, hi ha una mica per a tots els gustos, des de nombres més grans o fins a nombres més petits. A partir d'aquí, vosaltres heu de triar la que creieu correcta. De fet, Jordi, crec que ja havíem donat alguna pista, havíem dit que el nombre molt petit no era. Lògicament, potser 1 milió de videoconsoles és poquet.
PlayStation 5 no. Ja us diem que n'han venut moltes més. Podreu trobar la resposta a Google o fins i tot podeu escoltar programes anteriors que n'han parlat.
Doncs ja ho sabeu. Per participar, aneu a la web de Coms Online, busqueu l'apartat del radiobalaguer.cat i deixeu la vostra participació. I allí, entre tots els que participin, doncs sempre tenim algun sorteig o algun premi interessant. Ja sabeu que no ens moquem amb mitja màniga. Doncs amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa d'avui. Un programa, com diem, completet, un programa on ens hem explicat moltes coses, però havíem d'explicar coses de 2 setmanes. Ens han quedat coses al tinter, eh? Hi ha hagut actualització de drivers, de gràfiques per aquí, per allà, amb noves funcionalitats, hi ha moltes coses més tècniques de hardware que a vegades cauen, perquè, clar, hi ha tantes coses a explicar. Però, bueno, grans trets ho diem ara, eh? Si teniu una targeta gràfica d'última generació, actualitzeu, que veureu que hi ha força millores.
Sí, sí.
Ja està dit, també. Ens trobem la setmana que ve, Jordi. Dimecres que ve més continguts ja a les portes directament de Nadal.
Pues que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Coms Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.